Sánchez. Y yo dije, Tate, qué bonito error, ¿no? Qué bonito error, porque nos ha dado el ticket de las próximas elecciones. Uh-huh. Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Yolanda
correcta,
Díaz.
Correcta.
Y hoy Cucamamarra, yo puse el tuit a las 4 de la tarde, y hoy Cucamamarra ha dicho, porque ya conocemos la marca blanca del PP, que se llama Yolanda Díaz. Yo no sé si les preocupa o no les preocupa, pero ya esta nota me ha parecido interesante. Entonces, si efectivamente Pablo Iglesias llega a un acuerdo, permite o deja detrás los narcisismos, llegan a un acuerdo sobre las elecciones en primarias y todo eso, y que lleguen a un acuerdo cuanto antes, y efectivamente Pedro Sánchez y el Partido Socialista se pone a movilizarse y además trabaja sobre medidas sociales de aquí a finales de año, esta situación cambia, porque lo que dice Rufianes les advierte, si no se ponen a trabajar sobre temas como la vivienda, si no se ponen a trabajar en serio con temas como la inflación, que no es culpa del gobierno, pero hay que resolverlo, para eso está. Para Vox y para el PP es culpa del gobierno. Bueno, porque son unos, son unos mediocres y son unos manipuladores, se dedican a manipular la realidad. Pero bueno, allá ellos. Lo que sí es verdad es que el gobierno tiene que dar soluciones, tiene que tratar de dar soluciones, y la solución no puede decir, oye, si en un supermercado no te convence el precio, vete al de enfrente. Eso no puede ser. Para eso existe el Ministerio de Consumo. Para eso existe un Ministro de Consumo. No. Tienen que trabajar y tienen que salir a la calle. Y tienen que movilizar a la población. Porque, efectivamente, los que preparan el 36 son ellos, son los otros, son los tamames y son los de Vox, son Abascal y Feijóo, digamos, tratando de que esto le caiga como una pera madura. Sea el primer ministro de esa coalición. Eso es lo que preparan. Entonces, yo creo que Rufián está diciendo claramente, marcando la dirección. Por eso le digo que el análisis de él no es un análisis de Esquerra Republicana. Digo, Esquerra Republicana y el señor Junquera compartirá lo que él diga. Pero este es un análisis que puede ir en un periódico en España. Yo le contrataría como un analista y le daría una firma en portada. Pero claro, esto en España no es posible. Bueno, a lo mejor en otro país, en Europa, sería posible, pero no en España. Y en ese sentido, pues, a mí me parece muy interesante. Lo único que yo le hubiera recomendado es que terminara con una de mis frases favoritas de una película de Hollywood del año 47. Eso no, como no hablé con él, ni tengo un diálogo, aunque me ha entrevistado, y me ha hecho una entrevista magnífica de hora y pico en su programa en La Fábrica hace un par de años, pero no se lo he podido decir. Y esa frase se la diré a Rufián desde aquí y a todos los que me quieran escuchar. Es la película Encadenados, es Hitchcock puro, del año 47. Y tenemos una actriz maravillosa que hace la interpretación del papel de Alicia, que se llama nada menos que Ingrid Bergman. Y el galán, el espía, es Cary Grant, que es Devlin. Y le pide Devlin, en Encadenados, que se llama en inglés Notorious, una película muy famosa, le pide que colabore con él en la búsqueda de un grupo de dirigentes nazis que se han exiliado en América Latina. Y en particular, dada la relación que ella tenía con uno de sus familiares, pues le pide ayuda. Entonces ella le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces él le dice, Cary Grant le dice, no sé, tú sabrás, esto es lo que hay. ¿Pero qué es lo que quieres tú? No, dice, es una decisión tuya. Entonces ella dice, bueno, pero ¿por qué debería colaborar? Y él dice, por patriotismo. Y entonces ella dice, no me interesa ni el patriotismo ni los patriotas. Llevan la bandera en una mano y con la otra van vaciando los bolsillos de la gente.
Ernesto, amb aquesta frase ens quedem. Moltíssimes gràcies.
Adeu.
Adeu, una abraçada forta. És curiós que això també m'ho ha anat repetint durant molts anys el meu pare. És una de les seves frases favorites. Aquí, des d'aquí, saludo. Són les 5 i 4 minuts, obrim línies amb els serveis informatius. Saludem el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, comencem, i el Xavi Rogamada, evidentment, també.
Bona tarda.
Comencem pel Banc d'Espanya, que avisa que el preu del cistell de la compra no ha tocat sostre, per tant, allò que deia Rufián, la inflació continuarà pujant.
Sí, de fet, ha revisat a l'alça el seu últim pronòstic del desembre pel que fa a la inflació dels aliments, i el Banc d'Espanya la puja 4 punts, passant del 7,8% al 12,2%, tot plegat quan ara mateix el preu dels aliments ja és un 14% més car, segons dades de l'Institut Espanyol d'Estadística de fa tot just una setmana. Pel que fa a la dada general d'inflació, però, el Banc d'Espanya la rebaixa més d'un punt, això sí, fins al 3,7%. La institució també avisa de tensions financeres de cara al futur. A tot això, aquesta tarda estem pendents de veure si la Reserva Federal continuarà pujant o no els tipus d'interès als Estats Units. La majoria de travesses apunten que tornarà a incrementar-los, però només un 0,25%. Per tant, menys de la tendència que arrossegava els últims mesos. La justícia obre judici oral contra Xavier García Albiol i 5 antics càrrecs de l'Ajuntament de Badalona per l'anomenat cas de les antenes. El 2012, durant el seu primer mandat com a alcalde de la ciutat, Albiol hauria permès, presumptament, que s'instal·lessin dues antenes de telefonia en una comissaria de la Guàrdia Urbana quan no tenien llicència. Van funcionar fins al 2018 sense pagar impostos. Per això se l'acusa de prevaricació urbanística. La fiscalia demana per ell 2 anys i 10 mesos de presó. Albiol assegura que no tenia ni idea de res relacionat amb aquestes antenes i considera que tot es deu a la proximitat de les eleccions municipals del 28 de maig, on ell és el candidat del PP a Badalona. El PSOE ja ha demanat als populars que donin exemple i l'apartin. S'ensorra un edifici de 2 plantes a Sitges sense deixar ferits. Hi havia 4 persones dins la casa, però se les ha pogut evacuar abans de l'esfondrament. Els bombers estan treballant-hi amb 15 dotacions per assegurar-se que no hi havia ningú més. Han rebut l'avís a 3:45 d'aquesta tarda. L'edifici estava situat a l'avinguda Artur Carbonell del municipi. I Laura Pausini actuarà a Barcelona el 29 de gener de l'any que ve. Serà al Palau Sant Jordi. La cantant italiana hi aterrarà per celebrar el seu 30è aniversari sobre els escenaris. Les entrades pel concert es posaran a la venda aquest dissabte, a partir de les 9 del matí, a la pàgina web de Laura Pausini i a la promotora Clippers Live. Pausini és l'autora de grans hits musicals com Entre tu i mi mares, Víveme o La Soledad, entre d'altres. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Remco Evenepoel acaba de guanyar la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya en final a la Molina. El belga ha atacat a pocs quilòmetres de meta i només l'ha pogut seguir Primoz Roglic. L'eslové manté el liderat a la general, però ara amb el mateix temps que Evenepoel. L'italià Enzo Ciccone, que avui ha cedit 13 segons, es manté tercer a 19 segons dels líders, mentre que Mikel Landa és quart a la classificació a 44 segons. En futbol, aquest migdia també hem sabut que el Blaugrana Pedri es perdrà el clàssic de Copa contra el Madrid. Des del club no volen forçar el seu retorn, donada la situació de l'equip a la Lliga, i tot apunta que s'estarà entre 3 i 4 setmanes. Per tant, està descartat per les semifinals tornada de Copa contra els blancs. El Barça, d'altra banda, ja ha presentat avui 5 demandes contra diferents periodistes i mitjans de comunicació per intentar perjudicar la imatge del club. En aquest cas, s'ha previst que demà se'n presentin 4 més i encara n'hi ha 5 més de preparades per presentar en un futur no gaire llunyà. Tot plegat el dia que us hem explicat que Hisenda no té proves que els pagaments del Barça a Enríquez Negreira fossin per influir en els àrbitres, segons ha conclòs l'agència tributària. Després de llegir el sumari del cas Negreira, a què RAC1 ha tingut accés. Hisenda no veu proves que el Barça comprés àrbitres ni que alterés les designacions arbitrals. Ara bé, no descarta que intentés influir en la competició.
I pel que fa al temps, van arribant núvols prims, però de precipitacions no se n'esperen enlloc. Demà tampoc, en un dia de nou amb més núvols a la tarda que al matí. Ens llevarem amb una mica menys de fred. Al migdia sumarem un parell de graus al Pla de Lleida i a la resta temperatures molt semblants a les d'avui.
RAC 1.
Tabaquisme, alcoholisme, xarxes socials, l'ansietat i l'estrès afavoreixen les addiccions. El mindfulness pot ajudar-te a disminuir o eliminar aquests problemes. Blanca González Banks és la teva terapeuta transpersonal i consultora perquè puguis sanar-te, millorar-te i transcendir el que ara et sembla impossible. Demana cita al 655-624-863. Més informació a blangio.com.
Un euro! Un euro!
A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només 1 euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i Concert Showcase exclusiu de l'últim disc de Lil Dami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info a esplau.com/pètalo.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Tres minuts, arribarem a un quart de sis de la tarda. S'acosta Setmana Santa i... quin millor relat, quin millor llibre per fullejar, per llegir aquests propers dies, que el que tot seguit us presentarem. Amb Intrigues i poder al Vaticà, que va ser el primer, el periodista i historiador Vicenç Lozano ens va explicar, entre d'altres coses, aquí al programa, que la vida del papa Francesc perillava i que hi havia hagut fins i tot 4 intents d'atemptat contra ell. Ara, atenció, perquè acaba de publicar Vatican Gate, editat pel editorial Pòrtic en català i per Roca Editorial en castellà, on explica encara moltes més coses d'aquests intents d'assassinat, a banda del complot contra el papa francès, que sembla que el tenen en el punt de mira. D'aquestes i d'altres qüestions en parlarem amb Vicenç Lozano, periodista i historiador, especialista en Itàlia i el Vaticà i autor, com dèiem, d'aquesta segona entrega, d'aquest segon llibre que porta per títol Vatican Gate. Vicenç Lozano, bona tarda.
Bona tarda, molt content d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també, teníem moltes ganes que ens acompanyessis. Aquest llibre podem dir que és la continuació del primer que tant ens va agradar, d'Intrigues i poder al Vaticà?
Bé, sí, aquest llibre, bé, sí, el primer llibre, Intrigues i poder al Vaticà, era un llibre una mica de la meva trajectòria dins el Vaticà, el coneixement de tres papes, dels tres últims papes, Joan Pau II, de Benet XVI i del papa Francesc, i aquest, doncs, ja acota el tema, i sobretot amb el papa Francesc, i aquest complot a nivell internacional que existeix per part de l'ultradreta, amb elements també coordinats amb l'Església Catòlica, perquè el papa fa nosa. Aquest papa fa nosa per un projecte d'un món més neoliberal, més neofeixista, d'un món diferent al que coneixem actualment.
No sé si, em sembla que sí, que s'ha estat investigant com fan els bons periodistes per escriure el llibre, i has tingut aquest cop, crec que, més problemes amb els teus confidents que en el llibre anterior.
Molts més problemes. Jo tenia una xarxa de confidents de fa 35 anys al Vaticà, treballant per TV3, i gent que confiava en mi, que jo confiava molt en ells, i a l'hora de fer aquest llibre, fa cosa d'un any i mig, quan em vaig posar en contacte amb molts d'ells, no se'm posaven al telèfon, donaven contínuament excuses per no parlar. Després em vaig acabar assabentant que havien rebut una mena d'ordre ordre, no sé de qui, no sé de qui, perquè els poders al Vaticà estan molt repartits i no saps mai qui és qui, moltes vegades, i de que no parlessin amb mi. Aleshores em vaig haver de reconstruir tota aquesta xarxa, diguéssim, de fonts informatives, fins al punt de que em costava moltíssim, vaig estar a punt de tirar l'esponja el mes d'octubre passat, doncs, de dir, doncs, no hi ha llibre, perquè em faltaven molts elements. Després es va anar desencadenant les coses, i al llarg d'octubre, novembre i desembre, vaig poder tancar el llibre ja amb entrevistes importants. Hi ha més d'un centenar d'entrevistes amb aquest llibre.
Has estat investigant durant 2 anys, has parlat amb molta gent i també has navegat per la Dark Web, que és el paradís on s'amaguen estafadors, mafiosos, terroristes, criminals...
Deixa'm preguntar-li una cosa, perdona, a títol de curiositat. Això de la Dark Web, com hi entres? Per on s'entra, això? Perquè tu entres...
Doncs hi entres a través d'un navegador que no és...
no és el Google.
No és el Google normal, un navegador que es diu Tor...
I navegues.
Realment navegues. Navegues per dins. El primer que et trobes són els grans supermercats, els grans Amazons que hi ha de venda d'armes... de tota mena, es pot comprar qualsevol arma, es pot comprar qualsevol estupefaent i qualsevol droga, de les que existeixen al mercat i fins i tot novetats que van sortint, es poden comprar, doncs, pots contractar un assassí a sou,
Hòstia, perdona, Vicenç,
pots comprar una criatura...
Hòstia, m'has deixat?
Com?
Com? Pues a través de xarxes ocultes que hi ha, de pederàstia, etcètera, etcètera. Avui a la Dark Web hi és tot el món fosc que vivim avui en dia. O sigui, aquest món que se'ns oculta, la realitat que veiem està, doncs, a la cova d'Alibaba, aquesta, que es diu la Dark Web. I realment és perillós circular. Jo m'he donat de baixa ja immediatament després d'acabar el llibre, perquè, clar, això està molt seguit pels serveis secrets internacionals, etcètera, etcètera, però com a periodista tenia l'obligació d'anar a buscar foros d'internet, foros importants que hi ha en aquesta Dark Web, on s'especifica molt clarament, vull dir, aquest complot que existeix a nivell internacional.
Després parlarem d'aquest complot, però entre tota aquesta informació que has trobat a la Dark Web, volem començar parlant d'aquest pla espantós que tu vas trobar per atemptar contra el papa el dia del funeral de Benet XVI. Tu vas trobar dades sobre això. Què ens pots explicar?
Sí, això ve de la Dark Web. Hi havia previst, jo no sé si s'ha acabat desmantellant, perquè aquesta informació no m'ha arribat. Evidentment, no es va produir cap mena d'atemptat, però hi havia previst, doncs, tirar una bomba de buit, una bomba d'aquestes amb un alt poder de concentració i de fer mal, durant el funeral presidit pel papa Francesc, del seu antecessor, Benet XVI, que va morir el 31 de desembre l'any passat, i que em va enganxar allò just tancant el llibre, o reobrint, millor dit, el llibre, per acabar d'actualitzar tot el que hi havia sobre el papa emèrit.
Parles també d'altres intents, perquè és el que comentàvem, que la darrera vegada que vas venir, sí, al final de l'entrevista, al final ens vas deixar anar aquesta...
Sí, sí, que vam quedar...
Sí, que hi havia hagut...
Cara de sorpresa.
4 intents d'atemptat contra el papa, però sí. No ens vas explicar més. I aquí en aquell llibre sí que concretes
sí,
més coses.
Sí, 2 atemptats de vessant jihadista, per part de l'Estat Islàmic, i 2 atemptats per part de l'ultradreta internacional. Amb un d'ells concret, que em parlo al llibre, que tinc dades que m'han arribat importants, molt confidencials, però importants, fins i tot hi havia ja un expert en armes, un franctirador preparat, que havia de rebre l'arma, doncs, a Roma, un expert de... un soldat nord-americà, vull dir, veterà de la guerra de l'Afganistan, que estava ja preparat, doncs, per actuar. El problema és que qui hi havia al darrere d'això? Al darrere d'això hi havia un magnat nord-americà que finançava aquesta operació. Hi havia, doncs, sacerdots italians i sacerdots espanyols, fins i tot un català.
D'aquestes i moltes altres coses en parla el llibre. No, és que és un llibre que vas d'esglai amb esglai. Per tant, podem dir, Vicenç, sempre hem tingut aquesta sensació que el papa de Roma, el Sant Pare, permanentment viu en perill. O sigui, perquè, clar, només amb els intents d'atemptat que planteges tu en el llibre, ja en comptabilitzes 4, però això vol dir que
ell ho viu ho viu amb tranquil·litat. Vull dir, quan li han preguntat als periodistes diverses vegades si no amb tants enemics com té el seu entorn, no tem per la seva vida, vull dir, ell fa una cosa sempre amb el sentit de l'humor aquest que té, assenyala al cel i diu, jo sé de bona font que a mi encara no em toca, encara no em toca. Això ho ha dit moltes vegades. Jo crec que la desaparició, l'assassinat d'un papa, com es va produir, doncs, l'assassinat del papa Joan Pau I, que en parlo, doncs, el primer llibre en tot detall, en aquesta època de comunicació global, de xarxes socials, etc, on s'acaba coneixent tot a la llarga, hi ha telèfons mòbils a tot arreu, hi ha espies a tot arreu, al cap d'un minut d'un fet que s'ha produït a l'altra banda del món el coneixem de manera amb una immediatesa tremenda, és difícil amagar les coses. Jo crec que el tema de l'oposició al papa Francesc no va tant per la desaparició física com per desacreditar la seva figura, intentar interrompre les seves reformes i preparar, això sí, preparar el proper conclave per elegir un papa que res tingui a veure amb el papa actual.
Una de les... O sigui, expliques moltíssimes coses, evidentment, però hi ha un d'aquests fets que la Marta Cailà i a mi ens ha creat l'atenció, i és que, atenció al que es viu en com són la gent del Vaticà, perquè el 2021 es va arribar a dir que el papa patia un càncer terminal, un rumor que el pontífex va haver de desmentir ell mateix, que no estava en fase terminal. El llibre parles d'un sopar que es va organitzar, atenció, en una dependència vaticana al mateix dia que es va operar el papa. Una trobada que algú va descriure com el sopar dels corps. Això demostra, per una banda, l'interès que tenien amb el papa, perquè l'estan operant i ells munten un sopar, i la següent qüestió que et plantejo és, bueno, qui va participar en aquest sopar i quin era l'objectiu d'aquest sopar quan el papa l'estaven intervenint?
Sí, no va ser un sopar per resar per la salut del papa,
no,
precisament,
no,
sinó
no,
tot, no, o tot el contrari. Hi havia l'esperança per part d'aquest sector ultraconservador de l'Església, amb el suport dels ultres d'arreu del món, de que doncs, el papa ja fos al final del pontificat. Es va titllar del sopar dels corps, se'n va parlar molt poc als mitjans de comunicació d'aquest tema. Jo vaig anar esbrinant, a veure qui hi havia, qui podia haver, hi havia cardenals importants a l'Església Catòlica, gent arribada fora del Vaticà per participar amb aquesta reunió. Després se n'han anat fent i se'n continuen fent moltíssimes de reunions d'aquest tipus arreu del món, i fonamentalment es preveia...
Tot cardenals?
No, hi havia cardenals, hi havia bisbes, hi havia monsenyors, membres de la Cúria Vaticana...
El mateix Vaticà, aquest sopar?
El mateix Vaticà, amb dependències del Vaticà, fins al punt que el papa ho va saber. I al cap d'uns dies va fer aquella declaració que no havia fet mai cap papa al llarg de la història. Alguns em voldrien mort. Això va dir.
Això és cert. Sí, no vull dir cert. Ho recordo que ho va dir, que em va sorprendre. Clar, el que no sabia per què ho havia dit.
Això, evidentment, significa un daltabaix i significa, vull dir, que realment té una oposició tremenda. El papa, vull dir, ho trivialitza, això, d'alguna manera, perquè també té un interès en que l'Església no es trenqui més del que ja està, diguéssim, dividida.
Però en aquest sopar pensaven que es moriria el papa a l'operació o planificaven a posteriori?
Planificaven fonamentalment a posteriori, buscaven un perfil, diguéssim, d'un candidat que pogués doncs, assolir un consens, o que a través d'aquest xantatge del qual parlo també en el llibre de Red Hat Report,
parlarem després, sí.
Si poguessin doncs, aconseguir un candidat en la línia ultraconservadora.
Parlem dels enemics que té el papa a dins del Vaticà, perquè en té uns quants. De fet, tu defineixes en aquest llibre la situació actual de la Santa Seu com una guerra civil subterrània. Per què té tanta gent a dins del Vaticà en contra, el papa? I quin és l'objectiu que tenen aquestes persones a qui no els agrada l'actual pontífex?
Sí, fonamentalment des del minut zero, que el 13 de març del 2013 el papa arriba, el papa argentí, l'arcabisbe de Buenos Aires, arriba al pontificat, es comencen a produir... Doncs,
Minut zero.
Es comencen a produir ja moviments de que aquest papa, ai, 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 què hem fet, què hem triat aquí. Se li exigien al papa, van anar a triar doncs, un candidat que era una persona que res tenia a veure amb l'ambient enrarit que s'havia produït arran dels escàndols de Vaticà que van propiciar la renúncia del papa Ratzinger, del papa Benet XVI. I aleshores se li va encarregar fer reformes, però quines reformes? Jo crec que les reformes que volien eren fonamentalment cosmètiques. Quan el papa pretén anar molt més enllà de reformes purament d'imatge, aleshores es converteix en un enemic claríssim. I un enemic que, a més, per què és enemic? Molta gent s'ho pregunta. Moltes vegades aquests sectors tradicionalistes de l'Església es manifesten en contra del papa perquè aboleix la missa en llatí. Bé, la missa en llatí ja va ser abolida fa 60 anys al Concili Vaticà II, no ha fet res de nou. El critiquen per ambigüetats teològiques, el critiquen per qüestions doctrinals. Tot això no és res més que una cortina de fum. El que hi ha al darrere, realment, és que aquest papa preocupa perquè el seu discurs, perquè el seu tarannà, el missatge que fa arribar, és un missatge, per exemple, doncs, de lluita contra el canvi climàtic. Lluita contra un canvi climàtic que no reconeixen que existeix, doncs, Donald Trump i companyia. I això, evidentment, toca les butxaques i els interessos econòmics de molta gent. Un papa que, a més, critica el capitalisme salvatge, aquest capitalisme salvatge especulatiu que crea bosses de pobresa i marginalitat arreu del món. I, per tant, doncs és un enemic a abatre en el projecte aquest de fer un món diferent que coarti les nostres llibertats, que es limiti a fer democràcies purament formals on la gent va votar cada 4 anys i quan no interessa i han guanyat els enemics, els contraris, passa com als Estats Units, que hi ha una sala al Capitoli, o passa com Bolsonaro al Brasil, on es produeix mimèticament la mateixa sala al Capitoli.
Exacte. Sí.
De fet, ha retallat també molts privilegis a la Cúria, i aquest mes de març el papa Francesc ha ordenat l'eliminació de lloguers gratuïts o econòmics de cases de propietat de la Santa Seu als cardenals, als bisbes i als dirigents vaticans. Una pregunta que també resols en aquest llibre és si el papa emèrit, si Ratzinger, liderava els enemics del papa al Vaticà.
Va ser un líder intel·lectual, més que tot. No per pròpia voluntat. El papa Ratzinger era una rateta de biblioteca, diguéssim, que el que volia era retirar-se amb tranquil·litat i que no l'empreguessin massa. Però tenia al seu costat Monsenyor Ganswin, ultra, vull dir, evidentment, ho ha demostrat amb el llibre aquest que va publicar al cap d'una setmana exacta de la mort del papa emèrit, que li presentava contínuament i feia cites, doncs, a Mater Ecclesia, que és allà on vivia, a 300 metres d'on viu el papa Francesc al Vaticà, dins els murs vaticans, li presentava, doncs, els líders internacionals, i l'anaven a veure contínuament els líders més tradicionalistes de l'Església, cardenals importants a la Cúria, etc., perquè volien que fos l'abanderat de la lluita contra les reformes del papa Francesc. Això no ho van aconseguir mai. Hi va haver surts amb aquesta cohabitació que va ser d'alguna manera modèlica, com el llibre Quatre Mans aquest que van escriure Benet XVI amb el cardenal ultraconservador, també Robert Sarà, africà, on es posava en dubte la possibilitat de que el papa Francesc pogués aixecar el tema del celibat a l'Església, però aquesta gent, ell no es va mullar, diguéssim, en aquest sentit, però sí que ha estat una greu pèrdua de referent per aquest sector ultraconservador. I al mateix temps ha estat també un cert alliberament pel papa actual, perquè moltes reformes que ell volia tirar endavant, el papa actual definia a Benet XVI que era com tenia l'avi a casa. Però l'avi a casa a vegades és repetani, l'avi a casa a vegades és... s'emprenya amb determinades coses que es fan. Ara té la via més lliure per poder tirar endavant unes reformes que està accelerant amb aquesta etapa de fi de pontificat.
En el llibre exposes no només el complot que arriba de l'exterior, sinó també dels enemics que té l'interior, que en té uns quants, i afirmes que un cardenal nord-americà, Raymond Burke, és el seu enemic número 1. A més, parles que l'anomenen Drama Queen.
Els cardenals, li diuen així.
Sí, qui és aquest?
Fonamentalment, a la seva necessitat d'anar vistós.
De fer-se veure.
Amb capells, amb la capa magna aquesta que té 12 metres, amb aquests capells que portaven els cardenals a l'època del Renaixement. És un personatge molt, molt significatiu, diguéssim, a dins
del Vaticà. Li agrada la notorietat.
Li agrada la notorietat, li agrada tot això i tal. Va acompanyat normalment d'una sèrie de jovenets atlètics que l'envolten. És profundament homòfob durant el dia. És una realitat. Ell és l'amic més íntim de Steve Bannon. Steve Bannon.
Ui.
És l'home que va portar la Casa Blanca,
tant,
el president nord-americà Donald Trump, és actualment està considerat l'estratega de l'ultradreta a nivell internacional, és l'home que dona suport no només econòmic, busca fonts de finançament per l'ultradreta arreu del món, l'home que va aconseguir que Bolsonaro arribés al poder en el seu moment, l'home que va aconseguir que hi arribés Trump, l'home que ha acabat aconseguint que Giorgia Meloni a Itàlia sigui l'actual primera ministra.
Va estar donant suport a Vox també aquí a Espanya.
I ha donat suport a Vox contínuament i continua donant suport a Vox a Espanya i amb l'estratègia, que és una estratègia que s'està produint i que és mimètica a diversos països del món. El que dèiem abans a la sala Capitoli, Vull dir, quan es guanyen unes eleccions a l'oposició, doncs es considera que ha estat un frau electoral. I Joe Biden és un frau, com Lula és un frau també al Brasil.
I qui li paga les factures a aquest home? Perquè tu expliques que, per exemple, Steve Bannon pot estar en una suite que costa cada dia $32,000 a l'Hotel Bristol de París. I les coses que fa no són gratis. Vull dir, té molta gent treballant. Qui li paga
tot això? Qui li paga? Doncs magnats nord-americans que presideixen fundacions importants amb una gran influència tant en el món polític com financer dels Estats Units i que tenen ramificacions importants a Europa.
Per exemple, Robert Mercer, dius, és un dels multimilionaris que li paguen, que té una col·lecció de metralletes i fusells espectacular i que està molt orgullós d'haver comprat l'arma que va utilitzar Schwarzenegger a la pel·lícula Terminator. Aquest és un dels que li paguen les factures, no?
Exactament, exactament.
Vicenç, per què aquesta obsessió, sobretot del que és l'extrema dreta nord-americana, amb el Vaticà? Perquè, a priori, diguéssim que és, sí, pot ser l'Església Catòlica,
hi ha catòlics, però no tant.
Però ja és, no vull dir que és, clar, és un altre concepte de catolicisme, ho viuen potser en ocasions d'una altra manera, està molt lluny als Estats Units del Vaticà. No?
També hi ha protestants, hi ha altres confessions.
Sí, però la religió catòlica com a religió és la religió més important dels Estats Units, és la que té més... Després, si sumes les confessions protestants, arriben a ser més que la catòlica, però com a única religió és la primera. És la primera. Amb una influència notable tant en el món de les universitats, de l'ensenyament mitjà, etcètera. Amb una influència espectacular en els mitjans de comunicació més importants dels Estats Units. D'això també en parlo i tinc un capítol que en parlo al llibre. El llibre jo l'he construït en base a aquesta conspiració, en base doncs, a les intrigues que es produeixen al voltant d'aquesta conspiració. Allà hi ha espies, hi ha gent dels serveis secrets, hi ha gent, doncs, cardenals implicats, hi ha abusos econòmics i abusos sexuals. Jo crec que és un llibre... Jo l'he intentat presentar d'una manera atractiva, que no sigui una tesi doctoral, diguéssim, sobre aquest tema realment preocupant que existeix al món en aquests moments i en concret en territori vaticà, sinó que intento descobrir aquesta trama al lector a mesura que avança doncs, amb la lectura, i això hi ha gent que s'ha llegit el llibre en 2 dies. A mi em sorprèn, però...
Bueno,
però
perquè és apassionant,
Bueno, perquè és com un thriller, ja sí. T'enganxa i no el pots deixar.
I que la gent no s'espanti que estem fent un spoiler...
No.
Perquè no, vull dir, hi ha moltes coses que no estem explicant que surten en aquest llibre...
El Vatican Gate, el nou llibre del Vicenç Lozano. Per no fer spoiler, sí que parles d'una cosa que vivim sovint, bueno, quan s'ha de triar un nou papa, que és el conclave, no?, el conclave d'aquella reunió de... I tu apuntes, aquí parles del Red Hat Report, que potser s'està pensant de quina manera es pot escollir el nou papa que sigui un papa que els agradi més aquesta extrema dreta, aquest catolicisme més de dretes, però jo volia fer la pregunta, a banda del que es pugui estar preparant, si això no passa sempre.
de que es cultiven les qüestions perquè surti un papa d'una banda o d'una altra, no?
Que es prepara abans.
Bueno, pregunto perquè, clar, també hem passat del Benet XVI, que era un papa conservador, un papa que no entusiasmava, diguéssim, el poble, i de Benet XVI vam passar al papa Bergoglio, no? O sigui, el papa francès, que és a dir, com... I ara parles al llibre també de que ja s'està pensant com fer el conclau del proper papa, a veure cap a on, què és el que volen i cap a on anirà.
Sí, jo tinc un amic periodista que quan parla de l'Esprit Sant, que segons la creença religiosa és el que inspira, diguéssim, els cardenals a elegir doncs, un papa, diu que ell no ha vist mai cap colom volant pel blanc, volant pel capità, pel Vaticà, al voltant de la Capella Sixtina.
Bueno, de tota manera... N'hi ha una dins del Vaticà, allà amb un vitrall preciós.
Sí, sí.
Aquell bueno, amb un vitrall, sí, però sí, viu...
És una figura bàsica, diguéssim, de la doctrina catòlica, és evident. Però sempre s'han produït els conclaves, sempre s'han produït lluites de poder, sempre hi ha hagut lobbies treballant per un candidat o per un altre, hi ha grans electors, hi ha reunions prèvies dels cardenals. En aquest moment, als Estats Units es va veure la necessitat per part d'un seguit de milionaris nord-americans de fer una feina, que era la següent. Ja que no poden acabar de destruir el papa francès, ja que no poden avortar les seves reformes, anem a pensar en el futur. Anem a intentar manipular el pròxim conclave. De quina manera ho fan? Doncs elaborant dossiers de tots i cadascun dels cardenals que seran votants dins del Vaticà, en el pròxim conclave, quan el papa renunciï o hagi mort, i a partir d'aquí doncs, ells diuen que és un acte que, per facilitar la transparència a l'Església. Ara bé, té un objectiu de fer xantatge a determinats cardenals perquè acabin votant un candidat doncs que sigui el que ells els hi convé.
Però quins detalls tenen aquests dossiers?
O sigui, tot.
Perquè...
Fixa't que aquests dossiers han estat creats per un equip amb molts milions de dòlars, per un equip del qual formen part agents de la CIA nord-americana i agents de la FBI, agents de l'espionatge de molts països, entre els quals hi ha Espanya, i indaguen en la vida pública, òbviament, i indaguen en la vida privada més íntima de cada cardenal. Quins són els armaris que... els cadàvers que poden amagar en els armaris, que hi ha sota les catifes, tant en l'aspecte financer com en l'aspecte, òbviament, sexual, també.
Si busques, trobes.
Ara, tu dius, sí, però diu que busquen més, si busques, perquè ho explica el Vicenç, que una cosa són els informes que es preparen dels cardenals que són propers al papa, i una altra... dels cardenals que pensen al contrari que el papa.
Sí, aquí hi ha una manipulació evident que ells rebutgen, però que existeix perquè la tinc comprovada i amb documents.
Ja per acabar, Vicenç, de totes les entrevistes que has fet, n'hi ha una que voldria destacar, que és una entrevista amb un senyor molt misteriós, un exgeneral espanyol, enemic del papa, un senyor que va venir, us vau trobar a Madrid, portava una pistola i deia coses com, per exemple, que s'han dit moltes mentides sobre Hitler perquè ell sí que va saber defensar la civilització cristiana. Qui és aquest home? Què ens pots explicar sobre ell? Per què et vas reunir amb ell? I què està fent contra el papa?
Bé, arribar a aquest senyor va ser realment complicat. Vaig tenir molta sort. I sobretot vaig tenir sort amb una cosa, que és que aquest senyor volgués parlar. Jo d'ell en coneixia molt poca cosa, Google no se'l menciona enlloc, el nom que apareix ha de ser figurat, perquè així m'ho va dir, però un senyor que se sentia un general a la reserva, a l'exèrcit espanyol, que se sentia molt orgullós de la feina que fa a favor del món cristià. Assenyalant el papa, òbviament, com el destructor de l'Església Catòlica, com el seu principal enemic, i aquest senyor m'explicava detalls superimportants, alguns d'ells bastant escabrosos, sobre les reunions que ell ha tingut arreu del món doncs, amb líders de l'ultradreta que tenen fixat com a objectiu doncs, el papa Francesc.
I, de fet, dius que una de les persones a qui coneix aquest senyor és la neboda de Marine Le Pen, que és Marion Maréchal, que va fundar a 5 anys una universitat alternativa a Lyon on volen formar els líders dels que ells consideren que són la veritable dreta, i dius que aquí fan classes algunes persones que coneixem molt
bé. Sí, sí, no només a Lyon, sinó també a Madrid. A Madrid té unes ramificacions d'aquesta universitat i tenen com a professors personatges, diguéssim, molt coneguts de la dreta més neoliberal i més radical i de l'ultradreta, i gent que estan preparant sobretot aquests nous líders populistes que... A veure, l'ultradreta ha canviat molt. Abans hi havia una internacional feixista formada per iaios, per gent que eren nostàlgics del nazisme, del feixisme, del franquisme. Ara, això ho han reconvertit, i ho han reconvertit buscant gent més jove, que aquests líders sàpiguen bellugar-se en el món de la comunicació, que sàpiguen bellugar-se a les xarxes socials, que tenen controlades a través de laboratoris on hi treballen experts en psicologia de masses, experts en publicitat, experts en propaganda. Fixeu-vos com l'ultradreta ha canviat el seu llenguatge. L'ultradreta ara es qualifica de democràtica. De cada quatre paraules que diuen aquests nous líders, una és llibertat. Els feixistes, els nazis, som nosaltres, els que hem lluitat durant tota la vida per aconseguir derrocar les dictadures i aconseguir les llibertats. Això és un canvi, evidentment, radical. I aquest canvi, lamentablement, està penetrant d'una manera molt sòlida amb la gent jove, que considera que aquests líders, que moltes vegades no ho són, són líders antisistema.
Escolta, Vicenç, amb això que ens... amb aquest, com sempre, el tram final de la conversa amb tu, jo crec que sempre obres un link del que podria ser el teu propi llibre, que és tot això que ens expliques de l'extrema dreta, perquè el teu llibre, aquest...
Ja ho explico Gate, bastant.
Ho explica bastant,
no,
sí.
No, però més del que vindrà, perquè, clar, amb el que dius, amb el que hem vist amb la moció de censura de Vox, amb tots els moviments que, tal com hem anat explicant, estan passant a diferents llocs d'Europa, al món. És a dir, que...
Fixa't que Kaiser us ho deia fa uns moments, sí, sí. Aquí, Ernesto Kaiser us ho deia, vull dir, com... han aconseguit l'audiència, pics d'audiència, sí, que no s'havia aconseguit mai a la ràdio i als mitjans de comunicació, amb aquesta moció de censura que no tenia sortida, no hi havia cap opció de que pogués prosperar, però han aconseguit un objectiu, que és presentar-se, que és fer penetrar el seu llenguatge, fer penetrar doncs, el seu criteri, la seva manera de pensar i els seus eslògans sempre replets de fake news. De notícies falses.
Vicenç Lozano, sempre és un plaer que ens acompanyis. Moltíssimes gràcies i tant de bo que el llibre funcioni com a mínim igual que com van funcionar el primer. Vatican Gate, el nou llibre de Vicenç Lozano. Moltíssimes gràcies, bona
moltíssimes
setmana santa.
Gràcies a vosaltres i als lectors que confien en mi.
Moltes gràcies. Fem una pausa, seran 3 minuts i mig i tornem. Fins ara. Parlarem de l'aigua i del món de la jardineria i de com comulga una cosa amb l'altra.
Versió RAC 1.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Juan Miap i Galajar s'estan fent realitat. Entra a planderecuperación.com.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
El formatge que tens em fa perdre el nord. El seu preu va ser mi curat.
Del mercat, perquè estàs vist tant que acabis enamorat, com l'arròs i arteroski bàsic a 1,30 €.
Cap Bravo, la cistella que enamora.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA, aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno de España.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat verda més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu, amb data 20 de març. Segons la CNMC, som els més econòmics del mercat en energia verda amb el pla Fem-ho Fàcil. Consulta les condicions a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Brum, brum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a axa.es.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Escolta, mòbil, què puc fer avui?
Doncs pots quedar-te a la cabina, anar al gimnàs, banyar-te en una de les piscines, tastar una mica de sushi, fer-te un massatge.
MSC Creuers amb una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I ara, més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Nautalia Viatges, l'Ogas de Creuers.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
La sequera, una amenaça creixent pel planeta.
És el moment de buscar solucions. RAC 1 i Agbar presenten...
El RAC 1 de pensar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. El diumenge 26 de març, de 3 a 4 de la tarda, amb Mònica Usart.
Abordarem el greu problema de la sequera per saber com podem posar-hi remei.
Què podem fer? Quins canvis cal aplicar?
Parlarem d'alternatives, com la regeneració de l'aigua per no dependre tant de les pluges.
Aquest diumenge a les 3, el RAC 1 de pensar, amb Mònica Usart, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.
Contra la sequera,
tots som un.
Amb el suport d'Agbar.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Camí de les 6 de la tarda, repassant els protagonistes d'uns premis que els tenim a tocar, que són els premis DRAC. Què tal, Serra? Com estàs?
Bé, molt interessat en els premis.
Hi ha un munt de guanyadors, hi ha un munt de guanyadors. De fet, jo us recomano que entreu ara i ja us diré els noms, d'acord? Però com que no tenim temps d'explicar què ha fet cadascuna d'aquestes persones, us recomano que entreu a la web de RAC1 per investigar quina és la seva trajectòria. Mireu, en la categoria sostenibilitat han guanyat la Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors. En la categoria Veu de l'Any, Iman Raisali i Miss Raisa. En la categoria Innovació, Núclia, Lactap, Ideal Barcelona i Cuideo. I en la categoria Històries amb ànima, Quim Llisorgues. Enhorabona a tots des del Versió RAC1 i recordar-vos que el dilluns 17 d'abril es farà la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, FIAC Assegurances, Unió Suïssa, Joyers i Vueling. I tot això amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El com? Que feix venir, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
T'ha de preguntar com teniu el jardí? Teniu un jardí verd, molta planta verda.
El jardí no tinc jardí, jo.
No?
Jo tinc, tinc unes tomaqueres, que sí? És el darrer invent de...
D'aquí.
Però estan creixent, els tomàquets?
De la que porta el departament de jardineria a casa, que és la meva dona, que ha tingut a bé ara plantar unes tomàqueres. Ara mateix tots són fulles per tota la casa.
Bueno, però dius d'il·lusió, ja.
De tomàquets, els que entren només són els que venen del mercat.
La resta, no, espera.
Això és a l'agost.
Us ho deia perquè avui, atenció a la gent que teniu jardins, plantes, perquè alguna cosa haurem de canviar. En tot el món, més de 2.000 milions de persones no tenen accés a l'aigua potable i gairebé la meitat del planeta no té un sanejament gestionat adequadament.
Avui, alerta important de les dades d'un nou informe de la UNESCO i Nacions Unides al voltant de l'aigua, que s'ha fet públic en el marc de la conferència de les Nacions Unides sobre el que dèiem, sobre aquest bé comú, l'aigua.
Els autors diuen que existeix un risc imminent risc imminent d'una crisi mundial de l'aigua. No només per la sequera, sinó pel que estem explicant, per l'accés a l'aigua, que hi ha gent que no en té. Nosaltres obrim l'aixeta, però hi ha gent que això no li passa. Aquesta és una fotografia global, però hi ha un sector especialment afectat per la sequera perquè toca directament a la seva feina, i aquí anàvem a parar, que és el sector dels jardiners, i per això compta amb el jardí que teniu, amb les plantes que teniu, perquè potser el que ens ve al damunt ens obligarà a replantejar-nos-ho tot. El Gremi de Jardineria de Catalunya diu que les restriccions d'aigua que prohibeixen regar jardins i terrasses a Barcelona i a 223 municipis escanya el sector, perquè, clar, no està permès regar gespa, només es pot fer manteniment d'arbres i plantes de rec gota a gota, nocturn o regadora, i tampoc es poden dur a terme projectes de grans jardins, és a dir, que els que teniu gespa o segons quins jardins és un moment complicat. Tot plegat, diu el Gremi, que és injust, perquè la jardineria només representa el 4% del consum d'aigua a Catalunya.
Fixa.
I que les restriccions poden provocar tancament d'empreses de jardineria. Demanen, diuen, ajuts directes, perquè el negoci se'ls en va a l'aigua, anava a dir, però no és precisament l'exemple. Atenció, perquè a banda de la sequera, el Gremi també diu que s'ha de reflexionar sobre els jardins que tenim ara mateix, perquè, per exemple, la manguera o la mànega no la utilitzem correctament.
Ai.
És a dir, no sabem fer servir bé la mànega.
El que sí que hi ha gent que no sap els horaris per regar, ho dic, els que vivien a Barcelona, perquè no seria la primera vegada ni la segona que la gent rega els testos o el que sigui quan no toca, i l'aigua, com l'altre dia, et va a sobre.
És que si no t'ha caigut aigua al damunt és que no has estat mai a Barcelona. Sí. És una ciutat que et rega.
Bueno, això crec que passa a totes les ciutats del país.
Sí, aquí quan hi ha molts... Bueno, l'aire condicionat també mal canalitzat, que fa aquella goteta. De tot plegat en parlem amb el Joan Arús, d'Arús Jardiners, quarta generació de jardiners de referència a l'Alt Penedès, tècnic titulat, i que ens va acompanyar fa unes quantes setmanes parlant de la poda, que en aquell moment ja no ens va deixar indiferents. Joan, bona tarda.
Hola, molt bones a tots. Hola,
gràcies per acompanyar-nos. A veure, ara parlem de la manguera, de la mànega, en català, i el rec, però abans, tu creus que el sector de la jardineria està en perill en causa de la sequera, com diu el Gremi, que poden tancar molts jardiners?
Aviam, és un cop que s'haurà de superar, però el 2008 ja ho vam viure, i bueno, espero treure'n algú de bo, no? Que ens adaptem, ens reciclem, és quelcom que ja ho teníem d'haver fet, i bueno, sembla que ens tinguin que xutxar, no?, per fer canvis. Els canvis fan mandra, fan por, i bueno, és una tasca que tenim per davant. Però bueno, hi ha solucions.
O sigui, tu creus que el jardiner que no es va adaptar bé al decret de sequera que va haver-hi el 2008 és el que patirà ara?
Igual és que tenim poca memòria, no? I vam fer canvis durant un temps, sí que hi ha coses que s'han millorat, amb l'eficiència d'aigua, tecnologia de rec, però costa molt tant en la jardineria privada i, el que és greu, en la pública, no? Que els mateixos que ens censuren l'aigua s'haurien de fer les tires. I no ho han fet del tot bé amb aquests anys que tenim la pèmera.
Tenim
algun problema amb el so? No sé si...
A veure si pots moure una mica.
No et moguis, o molta, no sé. Ja no sé
què és mai en aquest moment que has de fer. Ara anem mesurant com ens sentim.
Això que tot el dia estem venent el 5G i el 6G.
Sí, va, tot molt
bé. Una trucada a la cantonada i no se sent.
Joan, la gespa, el que és precisament una cosa que ara doncs, no es pot regar i que té un manteniment molt complicat, la gespa dona molt caler al jardiner?
Sí, perquè és un tant per cent d'un jardí molt gran. De fet, és que en la nostra mentalitat el model de jardí sense gespa no existeix. Però tant pel professional com moltes vegades ve donat pel client. El client no concebeix un jardí sense gespa. Per tant, sí que és un ingrés, perquè és una part que la tenim superada, que sabem com treballar-la, i bueno, que dona resultats pèssims, però que es continua fent.
Dona resultats bueno, pèssims, dius, la gespa, el jardí amb gespa.
Sí, perquè la gespa, hem de ser conscients que no és una planta adaptada aquí a la nostra climatologia, i la volem sostenir d'una manera artificial, amb aigua que no és de pluja. Tothom va a Anglaterra i allà només amb la climatologia, amb la humitat que hi ha, les gespes estan impecables, no agafen fongs, no pateixen estrès hídric, amb rec, bueno, podem intentar tindre una gespa, però no és el d'aquí, costa. És, no és sostenible, la paraula és que no és sostenible.
Tu creus que amb el que estem vivint i amb la que ens està a punt de caure o la que no ens caurà precisament, o sigui, la gespa de jardí l'hauríem d'anar acabant? O sigui, ens hem d'anar oblidant dels jardins amb gespa?
És que ja ho hauríem de fer fa molts anys, no? Vull dir, a veure, hi ha un concepte que és el de xerojardineria, que el 1981 a Colorado ja es van posar les piles i van començar a canviar perquè va haver un increment de demanda de jardins, augment de població i també una zona que no la produïm, ja era molt, era mínima i volien el típic jardí frondós, paradisíac, que tothom s'imagina quan pensa en jardí. I llavors van tindre que passar plantes en tant xeròfiles, que són plantes adaptades amb adaptacions a èpoques seques i que no deixa de ser bonic i també floreixen. I aleshores el clima mediterrani va una miqueta per aquí. De fet, els nostres antepassats ja utilitzaven aquestes plantes més mediterrànies. El que passa que amb el temps hem anat tenint la idea de jardí amb una catifa verda, amb plantes de fulla, de fulla ampla, amb molta evapotranspiració, per tant, amb dificultats d'emmagatzemar aigua i amb molta transpiració i, per tant, deshidratació, i més en zones que aquí hi ha 30 i tants graus, 30 graus a l'estiu, i que hem tingut 40 anys d'imaginar-se un model i procurar un model de jardí que no és sostenible. I hem de tornar a lo d'abans.
Però què és lo d'abans? Què és lo d'abans? D'acord, o sigui, afirmem que eliminem la gespa, que això ja és un trauma perquè no estem acostumats. Jo, quan diu jardí, jo sempre dic i has posat gespa, no? I la gent que es fa una casa nova. Doncs llavors, com ho hem de fer, això, ara? Què proposes?
A veure, el tipus de... El que es planteja el xerojardí és jugar amb zones amb àrids, val? Amb teles antigerminals, picaris, tipus de marmolines o pedres decoratives, i anar ficant massissos d'arbust, però arbust xeròfil, que vol dir que té poca necessitat hídrica. En tenim molts i adaptats aquí. Necessitat d'aigua, en tenen, però clar, la podem reduir a 10 vegades, no? Aleshores, clar, és molt més sostenible, molt més sostenible i a més, amb menys manteniment. Ja no econòmic, sinó hores de feina.
Per tant, m'estàs... Bueno... No sé si m'estàs dient...
Canviar de plantes.
Sí, canviar de plantes, però és més... Bueno, jo trobo més depressiu, eh? És, vull dir, estem
traient... No hi ha tant de verd.
No hi ha verd, és a dir, traiem el verd i posem roca.
Sí, que hi ha verd i molts colors, perquè hi ha moltes plantes, com els herberis, que són vermells, i pots jugar amb tonalitats de fulla i també amb flor. Però el que passa és que tendim a que ho volem tot ja. També això és l'època, no? Que ho volem tot en color, una explosió al moment... i molta planta de temporada, i hi ha plantes que estacionalment floreixen, que en una t'hauràs d'esperar que floreixi al març, en una altra t'hauràs d'esperar que floreixi al juny. Doncs visquem adaptant aquest estacional del jardí, que viu igual que els temps, que va amb el pas dels mesos. No, pam, un jardí, vinga, catifa verda i per terres grans de color, tot per ara.
Sí.
Ja, perd una mica l'encant de viure un jardí més a més, les quatre estacions, la seva evolució...
Però escolta, no, Joan, perdona, però aquest jardí que planteges no té sortida, perquè la gent el que vol és una catifa tot l'any de verda, sí. Per quan surt. I és més, el següent pas, que jo conec alguns casos, és si no hi ha manera de mantenir la gespa verda... Passem a la gespa artificial.
Ara en parlarem.
I s'ha acabat el tema.
Ara en parlarem.
Ni pedrots, ni pedres, ni coses...
És que la pedra...
Perquè,
no...
a veure, jo no tinc jardí, però veig gent que en té, i et diuen, ui, no, a mi aquest model de jardí no m'interessa. A mi m'interessa, però escolta...
Sí, però el que t'està dient el Joan és que és igual si t'interessa o no. O sigui, que anem cap aquí,
perquè la gespa se't morirà. Però és el que et dic, que hi ha la gespa artificial.
Bueno, ara en parlem.
Hi ha gent que es passa la gespa... Jo dic el que conec gent que ha fet.
La gespa natural gasta molt, Joan? O sigui, tens algun càlcul?
Molt no, gasta una bestiesa. Compte que 100 metres quadrats per donar-li un reig de supervivència en èpoques d'estiu t'aniries a més de 200 litres. Val? Comptant que regues 10 minuts en 100 metres quadrats. 100 metres quadrats. si ho vols tindre ideal, doncs serien uns 600 litres, a partir de 600 litres, amb un reg de 10 minuts, als 100 metres quadrats.
I la gespa artificial què et sembla, que seria l'alternativa que ara plantegem?
La gespa artificial, a veure, jo m'he criat sembrant i plantant pepes de gespa i era molt reticent, però va haver-hi el primer decret de sequera, vaig començar a posar-la, no vaig quedar content, perquè en aquella època la gama i l'oferta que hi havia en quant a qualitat era estamos en pruebas, i ara el 23 hi ha gespes que si tu vols un raconet sense passar-se, perquè és caríssim també, tot i que si fas comptes al cap dels anys ho amortitzes ràpidament, si ho poses a comparar amb la despesa que tens d'aigua, amb la gespa natural, i no estic defensant, perquè clar, no té el trepig, l'olor de recent sembrat, la frescor, el tombar-te, ni por asomo, però bueno, és una alternativa. Si el que vols és visual, la catifa, doncs és una alternativa per racons a l'hora. Ja et dic, els preus, si vols algú de qualitat, disparen molt.
Jo però... disculpa, però tinc un veí a on estiuejo, a baix, que va treure la gespa perquè ja estava fart de la...
Quina, la gespa natural va treure.
Perquè deia que gastava molta aigua, sí. I va dir, no, 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 no